Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, les cançons i l'aigua arriben agafades de la mà amb una de les veus més identificatives del País Valencià a l'hora de la música.
Tots els colors de la terra i de l'aigua.
L'aigua musical.
Que són suaus en aquesta hora incerta.
Efectivament, avui ho fem amb Cançó de Raimon, que amb aquest tema, Parlant-me de tu, busca els colors de la terra, però també de l'aigua, per acostar-se a allò que estima.
Si vols present, t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. Mar de blau per moments tan ombrosa, la mar de verd tan bella i perillosa, la mar de gris que es vol majestuosa, la mar d'acer tan entremaliosa, va dient-me el teu nom, va dient-me el teu nom. Si vols present, t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. Tots els colors de la terra i de l'aigua.
Raimon, Parlant-me de tu, una bona opció musical per acostar-nos als colors de l'aigua, segons com ho veu el veterà i emblemàtic cantant de Xàtiva.
Van parlant-me de tu.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Xirinacs avui. Un programa dirigit per Lluís Planes i presentat per Joan Trias, amb la col·laboració de Fundació Vidabona.
Doncs vinga, benvinguts a un nou espai de Xirinacs. Avui, aquest espai que pretén retre homenatge a la figura de qui va ser Lluís Maria Xirinacs i, sobretot, a tot el seu llegat. Salutacions cordials d'Antoni Huguet a les Vies del So, del director d'aquest programa, Lluís Planes. Què tal?
Molt bé.
Seguim aquí amb els Xirinacs avui, averiguant tot aquest llegat filosòfic, espiritual, etc, 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 de Xirinacs. Avui volies parlar-nos del camí a la plenitud del poble de Xirinacs.
Sí, avui continuem explorant aquest vessant, podríem dir, del seu llegat més espiritual, no? Uh-huh. Després d'haver tractat la comunitat humana, no violència, el globalisme, tot el tema filosòfic. Ara dediquem alguns programes a aquesta part del seu llegat, que penso que avui en dia també és molt reveladora i molt necessària pels temps que corren, no? I per recuperar una miqueta aquesta dimensió humana, que la tenim una mica així com despistada, no? Per dir-ho així. I penso que avui concretament volia dedicar un parell de programes a tractar una part d'aquest llegat, que ell en deia el camí a la plenitud, i concretament deia el camí a la plenitud del poble. Uh-huh. No? Xirinacs havia treballat moltíssim la dimensió col·lectiva, no? de l'ésser humà, la dimensió comunitària, a diferents nivells, i penso que, bé, si bé inclou, veurem que inclou també el camí a la plenitud individual, ell deia que aquesta plenitud, que podíem dir-ne la realització personal, no? No és plena si no és també comunitària, nacional i universal, no? Llavors, per això crec que, d'alguna manera, aquesta part jo la considero poder la part més transcendent i necessària, no? del seu llegat.
Mm-hmm. Vinga, doncs entrem directament a aquest camí a la plenitud del poble. Què era per Xirinacs aquest camí?
Bé, ell, de fet, el que fa és... era una mena de síntesi de moltes coses, no? Ell havia estudiat moltíssim, tenia un coneixement impressionant, i molta gent, pensem, no?, que tenia una ment també especialment o extraordinàriament dotada per sintetitzar la saviesa de cada tradició, de la història dels diferents corrents de filosofia, de les tradicions d'Orient, d'Occident, etc. I ell el que anava fent era síntesi. I en aquest camí a la plenitud, de fet, no és cap invent seu, ni molt menys, sinó que ell ve a recollir el que podíem dir la saviesa ancestral, sobretot de la tradició que ell considerava més completa, que és la judaico-cristiana, de totes les que ell havia estudiat, però que és enriquida i compartida i enriquible, també, perquè és un procés obert i creatiu, uh-huh. Per altres tradicions, no? Llavors, ell dibuixava com un mapa, que és un camí en forma d'espiral. Inicialment era un cercle, però a l'afegir-hi la dimensió col·lectiva i universal esdevenia una espiral de tres voltes. I recollia aquest camí a la plenitud en quatre fases, no? Que avui, si ens dona temps, en miraríem un parell d'aquestes fases i en el següent programa les altres dues. Les anuncio ara així, de moment, de manera resumida. Ell deia que la primera fase és esdevenir un subjecte lliure, uh-huh. És a dir, identificar les dependències, aferraments, les pors, tot allò que ens impedeix esdevenir subjectes plenament lliures, i fer un treball personal de deseiximent de tot això, no? Que és aquest procés d'alliberament. I això, tradicionalment, en aquesta fase se n'ha dit l'ascètica. Que és aquests treballs per tallar aquests fils o cadenes que ens impedeixen ésser lliures. Si aconseguim això, tenim el subjecte, no? Lliure, que és a partir d'aquí quan pot dissoldre's en el que podríem dir la consciència universal, la consciència global, la transcendència, l'esperit universal, és a dir, cada persona i cultura ho diu d'una manera, no? Això en la tradició d'arrel cristiana i d'altres també, no?, se'n diu la mística, no? És a dir, només si és un subjecte lliure pot escollir anar-se dissolent i, per tant, ja va desapareixent aquest uh-huh. jo, no? Això seria la segona fase, la segona etapa d'aquest camí. Des d'aquesta consciència, la tradició aquesta, doncs, diu que el següent pas seria quan tu ja has assolit una consciència gran, tu no pots restar impassible o callat, no? Llavors, les tradicions és el que en diuen el profetisme, no? És a dir, es defens profeta en el sentit de que transmets o et compromets o actues en la societat des d'una vocació de servei o des d'un avís de dir, que per aquí no anem bé, etcètera, no? I la quarta etapa ja seria l'acció compromesa, és a dir, dur a terme aquesta vocació, aquests dons, aquest servei de cadascú, en la societat. I ell deia que això de regal afegit et dona la plenitud.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com sempre, el llegat que ens deixa Xirinacs. Xirinacs, parlant d'aquest subjecte lliure, com deies en la seva primera fase, sempre parlant de llibertat, eh? Això sí, una llibertat pas a pas, una llibertat caminant, com deia Roger Mas.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen...
Així ens cantava aquesta peça, aquest caminant amb la veu de Roger Mas. Em sembla, Lluís, que ens portes avui també un àudio de Xirinacs per explicar-ho millor tot plegat, eh?
Sí, escoltem-lo ell mateix, no? Explicant la importància d'aquest camí a la plenitud, que ell considerava com un punt molt transcendent, i també complicat d'assolir sense el suport de la saviesa col·lectiva, no? De les tradicions.
Penseu que el tema d'avui, per mi almenys, és un tema transcendental. És a dir, un tema importantíssim, importantíssim, que no tindrem massa temps d'explicar-lo del tot, però que és, per mi és molt important. El tema, com ho faré això, jo no sé si serà tan transcendental. Resulta, i això em vaig inspirar en unes preguntes que va fer ell fa dos dissabtes allà a Radna, resulta que tradicionalment totes les comunitats humanes, des de temps immemorials, doncs fan una espècie, diguem-ne, d'iniciació de la infància cap a la vida adulta, del nen que no té drets ni té responsabilitats a la comunitat, clars encara i tal, igual, fins a l'adult que ja és plenament responsable i tal, no? És la iniciació a la participació adulta en la comunitat. Aquesta iniciació, que doncs, en uns llocs en diuen totemització, altres diuen altres coses, no sé si heu sentit parlar, hi ha algunes terrorífiques que fan coses molt difícils perquè la persona estigui acostumada a patir, a passar dificultats, etc. No? És a dir, la iniciació és una cosa molt sèria i que només teòricament ha d'abarcar tota la vida humana. És a dir, ha d'abarcar la maduració de tots els aspectes de la vida humana. D'això, dintre de la tradició cristiana medieval, va quedar sublimat ensenyant només coses espirituals. I el material va quedar així. De tota manera, es va separar, però el material també es va quedar per la seva banda, va anar a fer el seu camí, algunes vegades les dues coses juntes, amb els gremis. En els gremis, doncs, els aprenents, els oficials i els mestres, aquesta gradació, no era només per aprendre l'ofici, sinó que només els ensenyaven a viure. Eren una espècie de sectes o de grups religiosos que tenien també les seves pràctiques i explicaven les coses profundes de la vida humana, etc. És a dir, que quedava encara una mica d'aquesta cosa. La moderna i contemporània ha quedat reduït la iniciació als cursos d'ensenyament de les escoles i les universitats. I, per tant, només és saber coses, examinar-se, treure bona nota, i, en el millor dels casos, fer algunes pràctiques. I prou. Però, per exemple, l'ensenyament dels valors, l'ensenyament d'altres aspectes de la vida que no són intel·lectuals, doncs, que no són tècnics, doncs no s'ensenya. Llavors els nanos surten doncs, immadurs amb tot, excepte amb l'especialitat de professió que han agafat.
Quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba, fa cara de segador la barquera que la guia, qui es deixa embarcar...
Lluís, si sembla, repassem aquestes quatre fases que ens explica en Xirinacs.
Sí, ell ara introduïa la primera, aquesta, el que se n'anomena ascètica, que, com ell deia, és aquesta... Potser és la part més feixuga, no?, que és... la imatge és que estem en el fenomen, no? En aquest món, el que tradicionalment se'n diu aquest món, i és com un viatge cap a aquest món transcendent, cap a aquest no, del temps, cap al no temps, que en cada cultura i moment de la història s'ha dit d'una manera, no? Ell en diu la transcendència, o en el seu model globalium en diu el noumen, no? Que és un terme de Kant. Llavors, per arribar en aquest nou moment, ell el que diu és que hi ha una estació intermèdia que és el subjecte, el subjecte lliure. I clar, per esdevenir lliures, que això està aviat dit, però és molt interessant revisar-se, que cadascú se sap les seves, no? És què és tot allò, quins són tots aquests fils que ens impedeixen ser lliure. No? És la imatge de l'ocell lligat en els fils, que no sé si després inclús el sentirem amb ell comentant-lo, que si anem tallant fils però en queda algun, l'ocell no vola, no? Hem d'arribar a tallar-los tots. I avui en dia hi ha moltes eines que treballen això, i fins i tot hi ha tradicions, per exemple, les meditacions orientals, el budisme, etc., que això inclús gairebé ho treballen més que no pas la tradició cristiana occidental, no? I aquí què hi tenim? Doncs totes les teràpies aquestes de desaiximent, d'autoestima, de cures emocionals... És a dir, es tracta que el subjecte ni s'identifiqui amb res objectiu, material, començant pel propi cos. No? És a dir, si tu estàs identificat amb el teu propi cos, pots, i no t'agrada o te'l rebutja o no, el que sigui, tu, el teu subjecte també hi pateix i va al darrere d'això, no? Però també podíem parlar-ne de les emocions. Si estàs massa encadenat o identificat amb les emocions, bueno, és una muntanya russa. Això no vol dir no sentir-les, no? No, perquè si no esdevindríem una pedra, però no estar-hi identificat o enganxat. Igualment a mil coses, no? El menjar, el fumar, el reconeixement, la seguretat econòmica, no? Això no és només per un benestar personal, sinó per qualsevol compromís després en la societat. Per exemple, hi ha l'anècdota de Gandhi, que ell, en els seus seguidors, ell tenia uns ashrams, no? Uns centres que es treballava tot això, no? I si algun... ell els hi preguntava, estàs disposat a perdre, deixar la família? Si cal, a deixar la feina? Si cal, anar a la presó? Si cal, a perdre la vida? A que et peguin? Etcètera, etcètera, etcètera. I si algú no contestava que sí a tot això, no els deia que no, però els considerava, diguéssim, de segona línia, i els treballava, no? Això és tot el tema aquest del treball de l'ascètica, que són les pràctiques que cadascú pot anar fent per treballar-se aquesta llibertat. Que no vol dir prohibir-s'ho, sinó no estar-hi...
Mesurar-s'ho.
Ah, exacte, no? Saber-ho viure obertament.
On posa art, que és el nom del model... Vosaltres veureu que sota posa ascètica. És a dir, el fenomen és casa teva. I anem a parar subjecte. Anem a parar subjecte vol dir que surts de la teva quotidianitat i has d'arribar en la primera etapa del camí cap al teu jo, que l'heu explicat abans, el jo. No sé si teniu una idea del jo prou viva, prou brillant, prou atractiva, però és una meravella, el jo. És tan meravella que espanta i tot de tan meravellós que és. I la major part de gent fuig del jo i s'entretenen a casa seva arreglant, netejant i escombrant i traient la pols. Enteneu? I comprant-se neveres i coses d'aquestes. Doncs, perquè és més inocu, això. I el jo és terrible. Podríem definir el jo, oi, com la llibertat i la responsabilitat. És a dir, la capacitat de decidir i la capacitat d'atendre's les conseqüències de la seva decisió. O viceversa. Agafar responsabilitats i poguessi ser lliure. Un senyor que diu, jo munto una fàbrica de sabates. És una responsabilitat. Però llavors té el dret de l'autodeterminació dintre de la fàbrica de sabates. Perquè allà pot fer el que vulgui perquè és seu i la responsabilitat d'ell. El pare i la mare tenen tota la pàtria potestat sobre els fills perquè l'assumeixen tota la seva responsabilitat. És a dir, responsabilitat i llibertat. I la gent, la llibertat li agrada, però la responsabilitat no. Responsabilitat vol dir respondre a l'acte lliure, és el boomerang.
Sí, i això complementa una miqueta també amb el que ell parlava abans, no?, de les iniciacions. Hi ha cultures que encara mantenen uns ritus iniciàtics per superar totes aquestes pors, dependències, etc., i fer com la prova de foc de quan un adolescent ja passa a ser adult, veure si és capaç d'assumir aquesta llibertat i responsabilitat en la comunitat, no? Un parell d'exemples que ara aquí ens sonen potser desmesurats és els quechues, per exemple, en aquest pas iniciàtic, aquest ritus, enterren els joves a dalt d'un cim dels Andes amb pedres i només els deixen les mans fora de les pedres i han de guanyar un còndor amb les mans, no? I llavors, si ho aconsegueixen, poden tornar. Ja ho han superat. o hi ha alguns pobles africans que donen una miqueta d'aigua i el pa per un dia als nois amb una llança i prou, els llancen allà a la sabana o a la selva on sigui, i han de tornar amb el cor d'un lleó. Imaginem-nos avui dia fer coses així aquí, no? I aquí, en canvi, hem perdut qualsevol eina iniciàtica i això ens fa tous, ens fa dependents cada cop més de les pantalles, cada cop tenim més problemes psíquics, els percentatges són esfereïdors i van en augment, i en el fons és per això, perquè estem fugint del subjecte, no? Escoltem-lo un trosset més, el mateix Xirinacs, explicant-nos la diferència entre aquest ser o el fer o tenir.
És a dir, centrar-se en si mateix, no centrar-se en les coses que fan. La major part de gent està centrada en el fenomen o en l'objecte. Si és un cotxe, o és un pis, o és una segona residència, o és un iot, o és el que sigui, doncs tens el cor posat allà. Diu Jesús, on tinguis el teu cor, allà tindràs el teu tresor. On tinguis el teu tresor, allà tindràs el teu cor. Doncs la major part de gent, el tresor són tenir coses. O bé fer coses. I el fer coses és fenomen, i tenir coses és objecte.
I ben Nadal, que ens canta aquest eco del sol detingut. Lluís, ens parlaves de l'ascètica, no? Però no sabem encara quines pràctiques poden ajudar a arribar-hi, en aquesta ascètica.
Clar, aquest mapa filosòfic del que ell en deia, el camí a la plenitud, és només una orientació filosòfica. La gràcia és que llavors cadascú, el que ell diu és vigilem de no caure, no? És el que dèiem en programes anteriors, vigilem de no caure en que ens vingui dictat com s'ha de fer això, quin
dogma,
és... Exacte, no? Ni doctrines, ni morals, ni coses massa cristal·litzades que maten la principal característica d'aquest terreny de l'esperit en el que estem entrant ara, que és la llibertat, no? I la creativitat permanent. Llavors, això no està renyit en aprofitar eines, pràctiques, tradicions que ens brinda els avantpassats i que s'ha anat amassarant amb les generacions i generacions, i això són perles, no? per qui estigui obert a aquesta dimensió. Evidentment, qui negui l'esperit, simplement... es perd aquesta part de la realitat, no? Aquesta dimensió també humana, i no passa res. Bueno, ell diu, convida tothom a obrir una finestra cap a això, perquè és un món molt determinant, també, no? I, per exemple, tant podem crear pràctiques noves que ajudin a treballar això, i això seria molt, molt senyal de que estem vius i de que som creatius i de que les pràctiques... són motivadores i vives, però també podem recuperar sentits més profunds de tradicions que ara s'han anat quedant primes i primes i cada cop més superficials. Per exemple, moltes tradicions i cultures tenen temporades de dejunis. El dejuni és un gran símbol ascètic, de depuració no només física, i molt saludable, per cert, sinó també mental, emocional, espiritual, no? Doncs aquí, per exemple, hi ha la Quaresma, que cada cop es va anar igualint més i ara ja només era no menjar carn els divendres i ara ja gairebé no ho fa ningú, no? Doncs, o l'Islam té el Ramadà, etc. No? Tot això recuperat una miqueta és una oportunitat d'or d'aquest enfortiment. És una pràctica de renúncia. O, per exemple, Sant Joan, no? És una festa del foc. El foc en totes les cultures té una potència impressionant. Tornar a reviure les fogueres, a part de tirar petards i coses així i fotre's una bona coca, doncs també, però aprofitar el foc per qui l'inspiri a llançar o cremar en el foc allò que simbòlicament és la força dels ritus, no? Que volem que es transmuti, que ens en volem desempallegar, doncs tot això també t'ajuda a programar-te interiorment, no? Tots aquests gestos que fas.
Tot plegat, Lluís, no deixa de ser de fer pràctiques per com deia el mateix Xirinacs, conèixer-se a un mateix.
Sí, és que no estem parlant d'altra cosa d'això. Quan parlem de la dimensió espiritual, ja de seguida ens venen al cap coses terrorífiques, no? De manipulacions, de doctrinaments, de moralismes... No, estem parlant d'aquest, com tu dius, estar millor un mateix, enfortir-nos per donar el millor de nosaltres mateixos individualment o col·lectivament. També tenim en aquesta primera etapa de l'ascètica hi ha molta riquesa de mites ancestrals, per exemple, el mite del Comte Arnau. El podem reduir a llegenda, o el podem elevar a mite en el sentit de que ens parla d'un missatge atemporal, com que és que l'avarícia, no?, del comte Arnau el condemna a caminar encadenat, a vagar encadenat per allà al Ripollès, amb un cavall i gossos i tal, no? En canvi, això és les cadenes.
Per cert, qui no se'l sàpiga, val molt i molt la pena llegir-se el mite del comte Arnau, perquè és preciós, d'altra banda.
Sí,
no és fraïdor, però és preciós.
I encara està viu en la cultura popular d'allà, no?
Sí, senyor.
O un últim mite, penso, molt interessant, és la travessa del desert, no? Que això també té tota una simbologia, que a vegades l'hem de travessar per arribar a un estadi, diguéssim, millor, més lliure, que se'n diu míticament la Terra Promesa, per exemple.
Que aquest centrar-se en el jo, de vegades les tradicions no falten i passen directament del fenomen al noumen, sense el jo. Comencen a dir que el jo s'ha de matar, que el jo ha de morir, i el Jesús mateix ho diu: si no moriu vosaltres mateixos, no entrareu al regne del cel. Però per morir, una persona ha de viure primer, si no, no es pot morir. No? I per tant, doncs, ha de ser jo. I el que es mori ha de ser ell, i no un altre. No és que el matin, sinó que es mor. I que ell assumeix la seva mort. I això serà passat davant. No?
Parlo de la mort espiritual o
sí,
la física?
Sí, sí, no, la espiritual. Parlo de la mort espiritual, és a dir, de la negació del jo. Lliure. Un acte lliure de la negació del jo. Això, diguem, és el pas de subjecte endavant. Però el pas de fenomen subjecte és no estar enganxat en fumar, no estar enganxat en les carreres de cavalls, no estar enganxat en la loteria, no estar enganxat en el sol, no estar enganxat en les penes, no estar enganxat en els fracassos, en les victòries, etcètera, mil coses, no?, que ens enganxem. I no sé si ja heu fet l'experiència d'estar en el jo pur, que és la concentració. És a dir, retires del món, d'aquest món, retires tota l'energia del jo desperdigada per mil coses, la vas retirant, vas, no això, no això, no això, no això. No perquè sigui dolent, sinó perquè estem fent un camí. Si has d'anar de Manresa cap a Lleida, doncs has de deixar Manresa. No ho sento, sinó no arribaràs mai a Lleida. Que és dolenta Manresa, no és dolenta, però ara jo vaig a Lleida. Oi? Per recuperar el jo, un ha de negar el lligam. I fixeu-vos que això és una cosa molt, molt subtil. Es tracta de negar el lligam. Això ho vaig explicar ahir el dia de la no violència. No es tracta de negar les coses. Es tracta de negar l'esclavitud de les coses. És a dir, estar presoner de les coses.
Gossos, que ens canta aquest dia 1, com deia Xirinacs, aquest primer dia per conèixer-se a un mateix, Lluís?
Sí, aquesta cançó, doncs, això és molt simbòlic, no? Dia 1 és aquest renéixer. Es parla molt de la mort mística, no? Que això ja ens porta, el subjecte ja ens porta aquesta segona fase, que és l'opció lliure o no de quedar-nos a perquè tu, un subjecte lliure no és garantia de res, no? Pot ser per bé o per mal, per dir-ho així. Llavors, la invitació a la mística seria aquesta opció d'anar cap a aquest esperit universal, aquesta consciència universal, en la qual necessàriament el jo s'ha d'anar dissolent i fins a desaparèixer o no. Això aquí hi ha en les tradicions, hi ha una gran discussió teològica. L'Església Cristiana Catòlica, per exemple, no accepta aquesta fusió, i altres corrents sí, no? Diuen que et pots arribar a fondre del tot. Això ja els místics són els que ho saben més.
D'això en parlarem al proper programa, d'aquesta mística que ens oferia Xirinacs. Lluís Planes, com sempre, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Antoni Huguet, a les Vies del So. I avui acabem amb aquests gossos, dieu, que sonen així de bé.
No has de patir per mi, és la meva